Mari Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs un quart en punt de 12 del matí, aquest proper dia 13 de gener, és a dir, no aquest diumenge que és Reis, sinó el següent, tindrà lloc la 25a edició de la mitja marató de Sitges. Ho comentava en Vicenç, han començat l'hora, la prova més veterana de la Challenge de mitges maratons, Gran Premi Diputació de Barcelona. Es poden dir moltes coses, va ser presentada la setmana passada, i algun petit canvi en el recorregut, que també el comentarem, però l'any passat en Jordi Ballesteros va elaborar doncs un pla de preparació. Evidentment, a 10 dies vista de la mitja marató, difícilment algú pot començar-se a preparar per córrer una mitja marató. Però, més aviat, doncs, per les persones que tinguin la intenció de participar, les inscripcions continuen obertes i doncs vulguin acabar d'afinar aquesta preparació que, sens dubte, algú que vulgui participar ja ha de portar, i abans també ho ha comentat en Vicenç, que es veuen moltes persones al passeig, diu majoritàriament joves, tot i que li pregunta entrarem també amb en Jordi Ballesteros si hi ha una edat per participar a la mitja marató, que creiem que no. Doncs per acabar d'afinar aquesta preparació, doncs hem convidat amb el Jordi Ballesteros, que serà l'speaker habitual cada any i també enguany d'aquesta mitja marató. Jordi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Abans de començar a parlar de la mitja marató, com tenim totes les competicions de marxa? Perquè en Jordi, abans l'alcalde aquí als passadissos li ha preguntat si la correrà, i evidentment en Jordi no la corre. En Jordi l'explica, però és que en Jordi tampoc corre mitges maratons habitualment.
Ja fa temps que no. La vaig córrer fa molts anys, inclús havia guanyat a nivell local. Estic parlant de fa 10 anys o així. Hora 12 tinc mitja marató, vull dir que no és un temps bastant, no és un temps que estigui dolent.
Hora 12?
Hora 12 56, i vaig quedar al 30 i algo, o sigui que imagina't. Vull dir que no, pas que ara no pot ser. S'ha de compaginar la col·laboració amb això, no?
Anava a dir, la marxa és molt exclusivista, no, en això?
La marxa és exclusivista perquè requereix una tècnica, llavors vull dir, una tècnica que, bueno, que et permet saber que comences una cursa, però que igual no l'acabes, no? Vull dir, hi ha un reglament que tu tens que complir. Llavors, un corredor que es recicli cap a la marxa, doncs, home, no és habitual, no? Pot passar, però no és habitual. En canvi, córrer, en principi, pot córrer tothom, perquè, aviam, no hi ha un estil definit, tu pots córrer com vulguis, no? Utilitzant braços, sense utilitzar braços, córrer coix, vull dir, aviam, no hi ha un reglament que determini que la persona pugui córrer o no, no?
Doncs com abans de començar a parlar de la mitja marató, sí. Parlem una miqueta de com té la temporada en Jordi.
No, ara l'objectiu és el Mundial de França, que serà a Clermont-Ferrand, el dia, bueno, la Setmana Santa, coincideix amb Setmana Santa, i llavors allà faré el 3.000 en pista coberta i el 2.000 en ruta, no? I a veure què tal, bueno, estic allà entre els aspirants a pujar al podi, però bueno, és allò que també pots quedar quart, perquè hi ha un grupet de 6 o 8 persones que, bueno, el que estigui millor és el que s'emporta el gat a l'aigua, no? Intentarem, aviam, sí. Bueno, ja el 2005 vaig estar al Mundial per equips, i ara intentarem estar, aviam si pot ser, no? Estem en ello. He fet marca en 5.000, he fet marca en 10.000, la millor marca espanyola de la temporada, vull dir, això recentment aquí a Sant Celoni i aquí a Can Dragó, a Barcelona. I bueno, aviam, de moment anem bé, però bueno, que no passi igual que tu, que havies vist el lesioni, no? I no pugui, bueno, això no es pot dir mai, vull dir que els veterans han d'anar en compte, no? Però bueno, la il·lusió hi és.
Al jove li costa més de lesionar-se?
Al jove li costa més, perquè bueno, la seva musculatura no està tan castigada. Vull dir, a vegades la gent em pregunta, hòstia, he començat a córrer amb 50 anys. Jo sempre dic el mateix, bueno, atlèticament parlant ets una persona jove, perquè no portes un càstig. Jo, per exemple, aquesta és la 31a temporada que estic corrent, no? Això vol dir que porto 31 anys de matxaque,
i llavors, clar,
això passa factura, una mica el que passa amb tu, que no passava res fins que ara ja t'ho prens en sèrie això de la muntanya, llavors, clar, les sessions comencen, els anys no perdonen, i clar, quan comences a afinar una miqueta és quan realment tens més possibilitats de tenir una lesió, no? El jovent no li passa perquè normalment ho porta, o sigui, poca vida atlètica, per dir d'alguna manera, pocs anys, o bé gent que no s'ha matxacat, per tant, vull dir, aviam, si no fa cap bogeria, en principi les lesions no tenen per què estar, no? Si fa els seus estiraments, si és el que parlem abans, no? I tens una mica de cura, perquè no tot es corre, sinó que s'han de fer altres coses que la gent a vegades s'oblida, doncs home, la vida atlètica pot ser més llarga, no? I això és.
Doncs comencem a parlar d'aquesta mitja marató. L'any passat en Jordi va elaborar un pla d'entrenament. De quantes setmanes és aquest pla?
És un pla d'entrenament d'un mes, i abans vaig establir tres categories d'edats, no? Una per la gent que només aspira a acabar-la, la mateixa gent a Quisitges, que només l'objectiu és que, bueno, corro a Quisitges, el meu objectiu és acabar-la. Això vol dir que igual la farà al voltant de les dues hores o dues hores i alguna cosa, que l'objectiu és sortir, no parar, durant aquestes dues hores i intentar acabar-la, no? Un segon nivell, que és el nivell on hi ha la majoria de la gent que participa, que és entre l'hora 30 i l'hora 45, que és gent que, bueno, ja saps tu que van a 4:30 quilòmetres aproximadament, 4:30, alguna més de 4:30.
No, una mica més de 4:30.
Una mica més de 4:30, sí, sí,
hora 34, sí. Sí, perquè la 4:30
seria hora 30, no? Sí, hora 30, sí, sí. Uh-huh. Llavors vol dir gent que, bueno, vol aspirar, pues, a fer això, no? Acabar-la, però clar, això ja requereix un entrenament una miqueta més seriós, que és el que havia posat aquí, de 4 a 5 dies per setmana, com a mínim, no? Per assolir aquest objectiu, no? I després la gent que, bueno, que en principi entrenen de manera regular, és a dir, que fa 5 o 6 dies d'entrenament, si competeix fa 5, si no competeix pot fer-ne 6, llavors hi ha gent que aspira a fer a l'hora 20, que ja ritmes de 4 quilòmetres o per sota de 4, no? Això ja requereix un entrenament una miqueta més metòdic, més seriós. Segurament això és gent que ho fa, que porta anys corrent. És molt raro que una persona que comença de sobte, vull dir, ja pugui fer l'hora 20, hora 20 i pico, no? Però bueno, vull dir, si s'entrena, aviam, vull dir, si tens condicions, això és com tot.
Vull dir... Això és el que et volíem preguntar des del principi, és a dir, hi ha una edat per fer la mitja marató? O...
Per defecte, no, per excés, sí. Què vol dir això? Vol dir que, aviam, un nano amb 11 anys pot córrer una mitja marató. Vull dir, fisiològicament s'ha preparat per córrer i aguantar una mitja marató. No és el cas, bueno, sempre va sortir en cas del fill d'un xinès que també corria en 7 anys, en 5 anys, em sembla que era. Va córrer una marató, no una mitja, sinó una marató, i la va acabar en 3 hores, poc més de 3 hores, però clar, vull dir, això és valorar, diguéssim, vull dir,
això és una animalada,
això és una animalada, és l'orgull del pare de dir, bueno, aviam, es pot fer, sí que es pot fer, aviam, es pot fer tot, no? Però clar, això és una bogeria. Jo com a tècnic, aviam, no aconsellaria cap nano que tingui menys de 16 anys, o sobretot que no estigui format, que fes una mitja marató, perquè no és fer la mitja marató, sinó és preparar-te per una mitja marató, no? I això requereix, pues, bueno, una suma d'un volum de quilometratge excessiu. Estàs en època de creixement i llavors, vull dir, pot ser anti tot, no? Llavors el que es tracta és de no cremar etapes, i de que aquest jovent, pues, comenci per distàncies que són més adients a la seva edat. Fer un 5.000, per exemple, en categoria juvenil, pues, és correcte, un 10.000 en categoria júnior, per tant, és correcte. Llavors a partir d'aquí, pues, com a júnior promesa, pues, sí que pot començar a partir de 16-17 anys, el que comentava, no córrer mitges maratons. Límit per dalt? No n'hi ha. I per tant, bueno, ja ho veurem aquí a la mitja, de gent de 70, 70 i pico anys, 80 anys inclús, corren la mitja marató, no? Clar, no poden fer temps d'una hora i poc, però gent que l'acaba i igual fa una hora 40, vull dir que, bueno, igual van a 5 quilòmetres, que té un valor impressionant, no? Perquè gent que estem parlant, clar, gent que podia ser el nostre avi, no?, per exemple. Vull dir, bé, en preparació es pot fer tot, però bueno, aquesta persona en principi no té per què estar castigada, gent, pues, bueno, que està preparada, que igual s'ha jubilat a 60 anys i que disposen de temps, pues, inclús per preparar-la, no? Llavors vull dir, no, límit, no n'hi ha. El que passa que, clar,
Amb un mes una persona es pot preparar per...
Amb un mes una persona pot sortir i córrer-la i acabar-la, jo diria que sí.
Una persona que no tingui l'hàbit de córrer, no entendre.
Sí, una persona que no tingui l'hàbit de córrer, home, si està dintre dels cànons, per dir-ho d'alguna manera, que no és una persona obesa que pesa 100 i pico quilos, perquè això seria contraproduent i es faria mal a nivell articular per començar, doncs home, sí que la pot acabar. El problema és si seria bo o no seria bo, no? Home, jo no aconsellaria mai una persona que comença a córrer que la primera prova que faci fos la mitja marató, no?
Correcte.
Aconsellaria una cursa, doncs, home, popular, com la popular de Vilanova, que són 5 o 6 quilòmetres, mica a mica que s'està plegant, després fer distàncies de 10 quilòmetres, el següent pas seria fer una distància de 15...
Això és típic de començar, doncs, això, amb una de 5, després anar a la cursa del Corte Inglés de Barcelona,
sí, per exemple,
10...
Sí, és una cursa popular, que són 10-11 quilòmetres, llavors, vull dir, és una cursa, aviam, vull dir, per bregar-te, home, és córrer també, fas és la meitat de la mitja marató, vull dir, això et dona una garantia, de, bueno, sobretot de saber el ritme que portaràs a la mitja marató, després, si vols, ho parlem, el que interessa a la mitja marató és portar un ritme, i per conèixer aquest ritme, pues, home, que millor que fer en distàncies més curtes, no? Això seria l'ideal. Que hi ha gent que ho fa, sí, que hi ha gent que li agrada el matxac per matxacar, sí, però és el que he dit sempre, aviam, entrenar, hi ha dues maneres d'entrenar, pots entrenar i entrenar bé, o entrenar molt i fer-ho malament. Si no és tan fàcil, vull dir, aviam, vull dir, entres a internet, escolta, baixes un programa del Runners, de la revista aquesta especialitzada, i bueno, l'apliques en tu i no. Aviam, tu l'atleta o el corredor el tens que tractar com a individu, no?
D'acord, ja tens plans d'entrenament com a atletes, m'imagino.
Això mateix, així és, vull dir, tu no pots personalitzar, vull dir, una persona que és més prima, doncs home, doncs igual fas més incapeu amb el tema de la musculació, no? Una persona que té més possibilitat de lesionar-se, doncs bueno, vol dir que algun muscular no ho està treballant, llavors es trobaran problemes, no? Pues, intenta construir la casa, diguéssim, per baix, no? Vull dir, és això que tu comentaves, no? O sigui, tants entrenaments com individus, no? El qual vol dir que, aviam, que quan puguis entrenar amb un grup de gent, no? Que és l'ideal. Perquè aquí surten els piques personals, perquè aquí hi ha set les que van a guanyar, els de més són els piques personals, no? Hòstia, vaig a veure si guanyo amb el Joan, no? Vaig a veure si guanyo amb el Jordi, vaig a veure si... Aviam, piques entre veïns, inclús, o entre gent que va entrenar en conjuntament, o gent que simplement millora la marca, que amb això hi ha, vull dir, tothom hauria de tenir prou, no? Vull dir, si de fet cada any vas millorant marca, i Sitges és una mitja, pues, precisament per això, no? Per millorar marca, tot i que el recorregut ha canviat una miqueta, però és una de les mitges que hi ha a Catalunya plana, molt planes. Vull dir, Vilanova és més dureta, l'Espirall sense comentaris, molt més dura, Ripoll també és molt més dura, la climatologia també fa molt, i si fa un clima normal, i no fa com sembla que fa 2 anys, no?, que es va caure un diluvi, sí. Pues bueno, aviam, Sitges és una bona mitja per fer marca.
Valora'm els canvis del recorregut. Em sembla que els principals canvis són que s'entra a Terramar, jardins de Terramar, i que es passa pel racó de la Calma baixa pel carrer Major.
Pel carrer Major, sí. Bueno, aviam, és positiu perquè baixes pel carrer Major, i això és el que veig jo com a tècnic, no? És positiu perquè baixes és baixada, tot el que sigui baixada, vull dir, afavoreix sempre i quan no cremis tampoc, ojo, la baixada castiga.
Sí, però per baixar s'ha de pujar abans.
Això mateix, per baixar s'ha de pujar abans, i bueno...
Des de la torreta, doncs... Doncs ja la pujada
és més corteta i baixes més potser el carrer Major. El carrer Major, l'únic problema que jo li trobo és això, no? Que a les 11, que aproximadament serà quan passa el gruix...
És un problema de l'hora.
És un problema de l'hora. Hi ha molta gent que, bueno, ja saps tu que surt a passejar, voreres no n'hi ha, llavors vull dir, home, que la gent, si té una mica de cura, pues, home, que sàpiga que bueno, s'està fent una cursa i que, sobretot, bueno, no en baixin... La part central, no?
La pujada fins al racó de la Calma, venint de la... tenint en compte que això serà més o menys el quilòmetre 16, serà dur pels atletes.
Tenc una miqueta les cames, però bueno, ja vas bastant calent, és a dir, ja es tracta de, bueno, d'adaptar una miqueta el que és la tècnica per pujar aquests metres, que són 2 metres, tirant el cos endavant, escurçant una miqueta la gambada, aviam, això, les tècniques, cadascú ja sap el que ha de fer, no? I bueno, sí, pujar s'hi ha, però ja dic, el desnivell és pràcticament zero, vull dir que... L'altre aspecte que comentaves, el Terramar.
El Terramar,
bueno,
sí.
Terramar, bueno, l'únic hàndicap... Torna a venir el mateix hàndicap.
O sigui, canvia el ferm, no?
Això mateix, canvia el terra, llavors vull dir, clar, passes de córrer amb asfalt a tocar terra, no? A tocar terra, que encara que sigui compactada, toques terra. Amb això el corredor pot notar. Són pocs metres, però el que em va comentar el Fermín, que és molt poca cosa. Entres als jardins d'allà del Terramar, que és preciós, no? Això és molt maco. Però bueno, ja veurem el corredor, ho sabrem després, no? Després quan venen les crítiques a internet, que la gent, no?, critica la cursa i tal, bueno, aviam, si vols buscar quatre peus al gat, sempre li pots trobar, no? Vull dir, és una cursa que està bastant bé dintre de tot, no? Vull dir...
La recta de la Mata és la part determinant d'aquesta cursa?
La Mata és una part molt important, perquè és la meitat de la cursa, de quilòmetres, llavors vull dir, puges, que anant cap a Vilanova vas pujant, però clar, baixant va ser en positiu. Si tu regules bé, pots fer una segona meitat, que és el que té la mitja de Sitges, en positiu. Que vol dir que la segona part de la carrera pot ser més ràpida que la primera part.
Has incrementat el ritme.
Sí, has incrementat el ritme. Si regules bé, clar. Això seria l'ideal. Això seria una persona que és experimentada, que sap córrer, hauria de fer la segona meitat més ràpida que la primera. Això seria l'ideal. Clar, no tothom ho pot fer i no tothom té el ritme, diguéssim, ficat en mente, no?, per fer-ho, no? Però sí, és una recta, aviam, vull dir que permet que veus els corredors, que creus amb els corredors, que saps més o menys com van els teus contrincants més directes, perquè te'ls trobes de pujada i baixada, no? Però bueno, és un recorregut, aviam, vull dir, de totes les mitges que hi ha per Catalunya, vull dir, de les més planeres, vull dir, la de la Via Olímpica també és bastant planera, Cunit és planera, però en canvi és molt avorrida, perquè hi ha trams que no hi ha gent. Aquí, home, espera que si fa un dia com el d'avui, doncs, home, avui fa un dia ideal, no?, per córrer, per exemple. Si fes un dia com el d'avui amb aquesta temperatura, sense sol, seria l'ideal, no? Sense pluja, home, ideal. Aviam el dia 13, ja ho veurem.
Sí, perquè aquí hi ha hagut de tot, eh? Hi ha hagut esta neu.
I neu, neu. Sí, jo recordo un any que anava cap arriba, i no sé si estava, bueno, no sé si vas córrer tu, i estava de control allà al carrer Sant Francesc, i la gent venia, diguéssim, de Ribes, passava per Puig Moltó, baixaven de Ribes, nevat, però amb un fred que pelava, no? Inclús, mira, diré que hi havia gent que ni tan sols escalfava, sinó que portava la seva petaca, mira el fred que fotia, portava la seva petaqueta, suposo que en conyac, clar, conyac o whisky o el que portessin, no?, per fotre-li, perquè, escolta, fotia un fred que, bueno, no escalfaves ni a tiros, no?, amb orelleres, amb malla llarga. Clar, el handicap de fred és això, no?
Ara que has comentat això, l'alcohol es va per escalfar.
No, l'alcohol es va per escalfar. No, el que passa és que hi ha gent que l'alcohol fa un efecte, diguéssim, momentani.
Sí.
Home, si et prens un xupito, igual t'ajuda, no? Però, clar, el fotut és que surtis allà. No, l'alcohol no és bo. El que cal és escalfar bé, i si fa temperatures així extremes, doncs, home, tapar-se sobretot les extremitats, no? La gent el que té... A vegades pots córrer amb samarreta de tirants, però si tu et fiques uns guants, simplement uns guants i un gorro, que en qualsevol moment tu pots treure, ficar una bossa o llançar-ho quan passes per un avituallament, doncs home, vull dir, protegeixes les extremitats, per tant el fred, la sensació de fred, per dir d'alguna manera, és menor, no? Vull dir, no cal anar massa tapat. Avui fan samarretes tèrmiques també, que encara que vagi amb màniga llarga, vull dir, transpira perfectament la suor. I no, bueno, no és aquella sensació de com abans, no? Que corries amb cotó, no? Que clar, vull dir, quan suaves.
Per això a vegades quan es veuen curses de cross i en països sí, nòrdics, sí, sí. Doncs es veuen els corredors moltes vegades corrent amb pantaló curt i guants.
Amb pantaló curt i guants, sí, sí, sí. No, almenys guants o samarreta de màniga llarga, que si és tècnica d'aquesta, doncs, vull dir, no t'adones que portes la samarreta, vull dir, que problema. Home, és important mantenir l'escalfor, diguéssim, corporal, no? Perquè si no, clar, costa més i llavors els problemes de lesions són majors. Una contractura muscular en fred es pot donar perfectament, perquè el múscul està fred i llavors, vull dir, fas un mal gest i llavors, vull dir, es produeix la contractura, no? Que és una miqueta l'antesala a la ruptura, a la ruptura fibrilar que els pot passar. I és el que aconsellen els corredors. Quan tinguis algun problema, l'ideal és parar, no? El cos és savi, normalment avisa, no? Si no fas una cosa explosiva, normalment avisa. Llavors, vull dir, la lesió va més i si se't va avisant vol dir que alguna cosa no funciona, alguna cosa estàs fent malament, no? Llavors, vull dir, davant d'aquest dubte, home, millor parar i arribar a un punt d'avituallament caminant i ja està. Després entres tranquil·lament caminant a la meta, recuses la teva bossa i s'ha acabat, no? Vull dir, s'ha de ser intel·ligent també, vull dir que...
Sí, sobretot és el problema de guanyar l'orgull que tenim tots a dintre, no?
Sí, però bueno, però l'orgull, aviam, el competir és competir, no? Però has de competir amb el màxim de condicions. I llavors, diguem, si tens una lesió, el lògic és com si tens una malaltia. Si agafes un refredat dos dies abans, home, i tens febre, doncs, home,
ser conscient.
Ser conscient del que estàs fent i que l'endemà, clar, després hi ha un endemà, el dilluns has d'anar a treballar, has de fer, aviam, s'ha de ser conscient del que estàs fent. Això no és lluitar contra o ser més valent, no, aviam. Tu primer, si tens una lesió, al contrari, si el que fas és voler acabar, aquella lesió es farà crònica i llavors, vull dir, sí que pots tenir un problema més greu inclús a l'hora de recuperar, diguéssim, no? Si tu passes el moment, amb una, segons quin tipus de lesió sigui, doncs en una setmana, 15 dies, pots estar recuperat. Si tu continues fins al límit, home, aquella lesió ja et dic, pot ser, bueno, pot passar d'un grau 1 a un grau 3 o, llavors, vull dir, aquesta lesió ja et dic, vull dir, curar-se amb més temps, no? Vull dir, trigar molt menys a solventar aquest tipus de problema, no?
Doncs tornem als plans de recuperació. Quina diferència hi ha entre la persona que vol acabar en 2 hores i la persona que vol acabar en vora 20?
No, mira, hi ha una diferència que la gent no té en compte, i és que la gent que vol fer 2 hores hauria d'estar acostumat a córrer aquestes 2 hores. És a dir, la gent diu, és que jo faré 2 hores, però bueno, si entreno com la persona que vol fer 1 hora i mitja, pues ja n'hi ha prou. No. Tu tens que tenir en compte que, aviam, pateix igual el primer que l'últim. Llavors, clar, tu tens que calcular el temps.
Però l'últim pateix més estona.
Això mateix, l'últim pateix més estona. Llavors, clar, vull dir, al seu nivell, però pateix més estona. De fet, l'atleta preparat, el que arriba primer, aviam, se sap que està 1 hora 5, 1 hora 6, corrent. Però llavors, vull dir, fer distàncies de més d'hora i quart no té gaire sentit per la mitja marató, no? El qual no vol dir que un dia faci una tirada d'hora i mitja, bueno, més o menys és una cosa acceptable, no? Però clar, la persona que està 2 hores corrent, sí que com a mínim, un cop a la setmana hauria de fer entrenaments que, bueno, que arribessin a l'hora i mitja, 1 hora 3 quarts. Perquè és el temps que està de corrent aquella persona durant la mitja marató. Clar, el seu nivell, aquell home, igual aquella persona, igual va 6 minuts al quilòmetre, però bueno, per ell és un esforç. Vull dir, estarà 2 hores, no? Estarà 2 hores corrent, per tant, un cop a la setmana sí que hauria de fer una tiradeta llarga, d'una hora i mitja, 1 hora 3 quarts, com a mínim, si aspira a fer aquestes 2 hores, o baixar de les 2 hores, no? La resta d'entrenaments, bueno, és el que comentava, si són 3 o 4 dies setmanals, doncs home, unes tiradetes de 10 o 12 quilòmetres, un parell de dies més a la setmana, la base són els rodatges, no? I els treballs una miqueta de canvis de ritme que pugui fer i els estiraments sobretot a l'acabar, no? Més que estirar és refredar, és a dir, acabar un ritme inclús més lent que hagis pogut començar, i els estiraments ara que fa fred, doncs anar a casa i fer-los a casa, no? Abans, mentre prepares la dutxa, doncs allà a casa tranquil·lament, et dic que s'estirar les parts implicades amb la cursa, no? Sobretot a nivell de tren inferior, no? Això seria l'ideal.
Els estiraments es poden, és a dir, s'han de fer abans i després, només després?
Bueno, hi ha gent que diu que abans i després, jo sóc dels que pensa que després. És millor augmentar la temperatura corporal. Els estiraments s'han fet, o saps fer molt bé, o ets una persona molt, molt qualificada per fer-los perfectament bé, són els típics stretching, no? Que fas una contracció, diguéssim, concèntrica per fer una de tipus excèntric, és a dir, una contracció, bueno, primer isomètrica per augmentar la temperatura, i després fas l'estirament. Però clar, posteriorment tens que col·locar bé, i és important, l'aprenentatge és molt important, no pots fer qualsevol persona. A posteriori, en principi, no vull dir, cap problema. La persona que normalment ha vist fer estiraments, bueno, estirant, és fàcil, no? S'aguanta una postura, diguéssim, durant uns 20, entre 20 i 30 segons, uh-huh. que no sigui dolorosa en cap moment, i que notis que en aquell moment s'està estirant aquella part que tu vols estirar, no? Si estires, a vegades veus gent que, bueno, està més temps mantenint l'equilibri que estirant isquiotibials, per exemple, no? Perquè estan amb un peu allà al terra, l'altre el tenen aixecat i està més pendent de mantenir l'equilibri que no pas d'estirar. No, els estiraments han de ser correctes, amb una posició correcta, ben sentat o ben col·locat, i saber que, o sigui, quina part de la musculatura estàs estirant, no? Que quan estigues quàdriceps no estigues estirant al mateix temps psoas, per exemple, no? I això implica, aviam, un aprenentatge. És com tot, no? Però sí que és important estirar perquè, bueno, això el que fa és recuperar-te per l'endemà per poder continuar amb l'entrenament de manera normal, no? Que poca gent ho fa, perquè molta gent, vull dir, aviam, corre, no? I la resta, vull dir, ho descuida, no? És un error.
Sí, hi ha molta gent que corre, comença a córrer, uh-huh. acaba de córrer,
sí, sí.
I es dutxa.
I es dutxa, ja està. I se'n va cap a casa i, bueno, ara, bueno, cada vegada menys, cada vegada la gent, vull dir, ho té més ficat al cap, no? O roden una miqueta a acabar, o van a caminar. L'ideal seria inclús caminar per la tarda, fer una caminata d'uns 3/4 d'hora, una horeta, tranquil·lament, per recuperar. Això facilita, diguéssim, la recuperació l'endemà, uh-huh. perquè, home, en principi, si fas una mitjana en sèrio, clar, dilluns i dimarts, vull dir, no estàs en condicions de fer cap tipus d'entrenament de qualitat, no? Uh-huh. Però a partir de dimecres, home, sí que podies començar amb els rodatges una miqueta a mig gas, diguéssim, intentar, doncs, bueno, ja et dic, l'idea és recuperar-te amb el menys temps possible, no? I una mitja et deixa seqüeles, perquè una mitja, clar, estem parlant d'una hora i pico a un ritme constant, un ritme de matxaca, no?
Quan dius seqüeles, què te refereixes?
Seqüeles a nivell muscular, vull dir, uh-huh. a nivell d'agulletes no tant, perquè la gent que està acostumada a córrer no en té per què tenir, però a nivell muscular sí que et trobes cansat, no? Tu vols córrer i intentes apretar el ritme i veus que la musculatura diu que no. És que precisament el que comentava abans d'entrar aquí, no? que és que la gent no té en compte que la fatiga mitja marató no és orgànica, o sigui, és muscular. Orgànica vol dir que a nivell de pulsacions, home, si no fas una bogeria de sortir a 3 minuts de quilòmetre, que als dos quilòmetres estaries mort, la fatiga no és que portis pulsacions altes, normalment es regulen entre 150, 160, 170, l'elit va a 170 de manera sostinguda. El problema és muscular, no? És que tu li dius al cos, bueno, tira i no pots, no? El que tu em comentaves abans, no? Hosti, he arribat al dinau i al dinau és quan jo li donava ordres a les meves cames i les cames li diuen que no. Bueno, pues això és un indicatiu de que tu has plantejat bé la cursa, no?
Exacte.
Perquè tu, home, l'ideal és arribar al dinau 20 amb un període de fatiga que tu vulguis córrer i no puguis, no? Si això passa abans vol dir que tu no has regulat bé el ritme, no l'has portat bé, llavors vol dir no pots.
I si no t'arriba aquesta fatiga vol dir que has anat massa lent.
I si no t'arriba aquesta fatiga vol dir que sí, que no, crec que no t'has empleat gaire a fons, i per tant vull dir, el problema és muscular, que tu li envies ordres mitjançant el cervell als muscles, i els muscles diuen que anem de la Xina, que no pots aixecar cames, no?
Una sensació molt peculiar aquesta, no?
No, i molt crítica i molt fotuda, perquè tu li manes i el cos diu que anem allà, no? En el qual has d'escurçar la gambada o has d'agafar un ritme molt més lent, inclús pots perdre, vull dir, el que has guanyat. A vegades la gent es pensa, bueno, si corro molt el primer 5.000, tot el que he guanyat amb el primer 5.000, escolta, això que tinc guanyat, no, això és un error. Tu has de córrer el teu ritme, són 21 quilòmetres, i llavors es tracta de graduar, i això s'entrena també, els entrenaments que hi ha programats, és precisament per això, no? A quin ritme tinc que anar jo? Però això els tests abans són importants de fer-los, no? El que et deia abans, córrer un 10.000 abans, pues és convenient. Una persona que faci 40 minuts amb un 10.000 i que li costi, pues home, sap que amb una mitja marató potser podrà anar a 44 o 45 minuts als 10 quilòmetres, no? O sigui, podrà aspirar a fer una hora 35, aproximadament una cosa així, no? Una persona que, aviam, que normalment baixi de 40 o faci 35, pues home, sí que és un aspirant a fer hora 15 o hora 16, aviam. És matemàtica pura, no? Dime quanto haces en el 10.000 i te diré quanto puedes hacer en la media marató, no? I el mateix passa per la marató, però és que la marató, clar, la marató té altres... Hi ha temes alimentaris que influeixen més. En mitja marató no, vull dir, si tu habituaies bé, és a dir, només que veus una miqueta d'aigua i tal, en principi no, i a més calor no en fa, no té poc haver-hi problemes, no?
Faig un parèntesi aquí, què s'ha d'esmorzar el dia de la...
Depèn, el que no s'ha de fer és experimentar. Hi ha gent que experimenta el dia de la cursa, el que fa és, bueno, com que això és l'esmorzar del Martin Fitz o de qualsevol d'aquests maratonians d'això, escolta, ho faig jo, no, i tu esmorzar el que esmorzes sempre. Home, la llet no és aconsellable, és millor prendre, pues, jo el que esmorzo, per exemple, són unes torradetes de pa, uh-huh. amb oli, normalment, o mermelada, i llavors un suc. Hi ha gent que li senta bé la pinya, de préssec, o, bueno, taronja, hi ha gent que li va bé, gent que no li va bé, depèn.
Plàtan?
El plàtan és molt indigest. El plàtan és indigest i triga molta estona a l'estómac en digerir-se.
El plàtan és millor per després.
És millor per després. Mm-hmm. I el plàtan me'l prendia després. És el que em potassi i llavors vull dir, jo me'l prendia després. Abans, home, la digestió costa, si tu prenguessis, per exemple, a les 5 del dematí, sapiguem que tu a les 10 has de competir, o a les 6 del dematí, doncs perfecte, no, perquè, bueno...
Si has d'anar lluny, sí que...
Si has d'anar lluny, no, sí. Pot servir, vull dir, per marató, doncs sí, per marató, si estàs més estona corrents, doncs sí, un mig plàtan així, sí que és d'això. Més que tot, cereals, no? Vull dir, algú que no sigui copiós, no? I que sobretot no surti amb l'estómac buit, això sí que és important, no? I els avituallaments, doncs, bueno, mullar-te, si tens més necessitat de set, beure, i sobretot mullar-se, que és lo important, no? I ja està, vull dir, home, el gener no és una època de calor, això si fos cap al maig, juny, jo crec que a 30 i pico de graus de temperatura, llavors sí que ja has de veure per nassos, perquè si no, clar, perquè la gent no solament per aigua, sinó que per aigua i sals, o sigui, l'aigua sola no fa res, s'hauria de prendre aigua doncs, amb alguna beguda isotònica, mesclada, i clar, això vol dir haver-ho experimentat abans, no experimentar el dia de la prova en coses que tu, productes que tu no has provat, no? Però si esmorzar sí, eh?
Doncs tanquem el parèntesi alimentari i continuem per la cursa. Comentaves abans que una miqueta cadascú s'ha d'haver tastat i ha de saber què ha de fer, i en funció d'aquest objectiu ha de plantejar la carrera.
Sí, sí.
Com se sap què pot fer cadascú?
Això amb els tests, el que hauria de fer amb una programació, per exemple, d'un mes anterior, doncs, per exemple, bueno, un mes abans podies fer un test de sobre 10 km o inclús sobre 15 km. Aquest test et servirà per saber el ritme que tu pots anar, el que comentava abans, no? Una persona que aspira per posar xifres rodones, no? A fer 40 minuts amb un 2000, que és 4 minuts al quilòmetre, si això fa un mes abans, home, és un bon indicatiu de que, bueno, en un mes la forma pot millorar molt, molt poc, llavors vull dir, el ritme seu amb una mitja marató, si no hi ha res especial, home, a 42-43 minuts sí que podria anar, no? Tot el que sigui anar més seria un suïcidi, el qual no vol dir que en un mes millores espectaculars no n'hi ha, no? Seria un bon test, per exemple, fer un 2000 un mes abans, o inclús tres setmanes abans. Hi ha tests de camp, que per exemple a mitja marató jo un dels que poso els meus atletes són fer dos sèries de 7 quilòmetres, vale? A ritme de competició de mitja marató, el ritme que tu vols anar a la mitja marató, per exemple si dius a 5, pues a 35, llavors el segon parcial de 7 quilòmetres fer una miqueta més ràpid que el primer, no? Una miqueta per sobre del ritme competitiu, però clar, molt poca recuperació. Això és un bon indicatiu de que tu estàs preparat per anar a aquest ritme que tu t'has marcat. Si no, aquest test no l'assoleixes, vol dir que el ritme és equivocat, no? Bueno, més o menys tothom coneix el ritme que pot anar, eh? Altra cosa és que tu corris amb el cor una miqueta més que amb el cap, no? I dius, va, doncs jo vull anar... Tu, en cap moment has de saber com estàs, no? Això que passa amb tu ara, no? Tu saps que pots anar a 4 minuts al quilòmetre perquè pots anar, però ara tens una lesió. Ara seria lògic que tu anessis a 4 minuts al quilòmetre perquè tornessis a fer mal. Llavors es tracta de dir, bueno, jo que puc anar a la 4:40, 4:30 perquè porto des que no estic entrenant, bueno, doncs tu ja saps marcar aquest ritme. Vull dir, l'atleta ha d'arribar amb un grau suprem de que sàpiga en cap moment a quin ritme va, no? I per això hi ha els quilòmetres marcats a terra, i per això hi ha els avituallaments cada 5 quilòmetres, i per això la majoria de gent corre, doncs, amb pulsòmetre, molta gent corre amb pulsòmetre, que avui dia no costa res, i, bueno, mires pulsacions, per no passar a tenir unes pulsacions X, les que siguin depenent una miqueta de l'edat, i després per saber sobretot el ritme per quilòmetre que vas. A la mitja marató el que sí hi ha és que no pots corregir, és a dir, un error d'inici no es pot corregir a posteriori. És a dir, si jo vull anar a 4 i al principi surto a 3:30, no hi ha correcció possible. Tu el matxaca amb la cosa i li has donat. Llavors vull dir, després corregir. Bueno, després anirà a 4:30. No. Tu si has d'anar a 4, has d'anar a 4. I és millor pecar per defecte que per excés. És a dir, millor pecar. Sortir a un ritme més lent, encara que surtis 10 segons per quilòmetre més lent, això garanteix que podràs acabar amb plenitud. I l'ideal és acabar a la mitja marató, arribar a meta, arribar ja a la platja, al passeig marítim, home, una sensació d'inclús poder arribar, no esprintar, perquè no, tampoc seria el més adequat, però sí arribar amb una mica d'èxtasi, no? De dir, caramba, l'últim quilòmetre del vinyet fins a l'arribada l'he fet al màxim corrent, diguéssim, una sensació de córrer, no una sensació d'arrossegar-te per arribar perquè la meta està allà, no? Això seria l'ideal, vull dir, graduar en poques paraules és graduar una miqueta el ritme, no?
És a dir, cada quilòmetre s'ha de mirar el crono i s'ha de veure com anem,
bueno,
no?
Tampoc de manera obsessionada, eh? Vull dir, hi ha gent que sí, que va, escolta, he passat a 4:30, llavors si vaig a 4:30, ara vaig a fluixar, vaig a 4:25, tampoc de manera tan obsessa. Però, per exemple, alguns parcials, per exemple, el quilòmetre 5, la meitat de la mitja marató, el quilòmetre 10 i mig, que també està marcat, vull dir, per saber el ritme que pots anar. Si tu, home, l'ideal és arribar al quilòmetre 10 i arribar bastant sencer. És a dir, cansadet, però sencer, molt sencer. El que diem de la recta de la mata, no? Baixar de la recta de la mata, bastant sencer. Tampoc s'abarta molt, encara queden l'altra part. I sobretot el que he dit abans, no? D'acabar en positiu. De la segona meitat, és millor que passis tu gent que no que passin en tu, no? Quan tu veus que vas a tope i veus que la gent va passant, home, vol dir que algú ho fem malament, no? Llavors, vull dir, si la persona clava, aviam, és millor sempre anar amb un grupet adient. A vegades la gent es col·loca en grups que no són els més adequats. Vull dir, a vegades, millor anar sol que anar en grup, perquè depèn, si no portes el teu ritme, Ara, si tu saps gent que més o menys el coneixes i et pots ficar-te en aquell grupet de 4 o 5 persones que més o menys saps que n'hi ha a 4 o 30, doncs, home, doncs vés amb el grupet fins que puguis, no? I en el moment que tot trobis bé, doncs, escolta, fas un canvi de ritme gradual, a poc a poc, te'n vas anant cap endavant i ja vem. És disfrutar la cursa, no? Vull dir, ja es pateix prou, si a sobre, des del quilòmetre 1, ja vas a fer-la en plan amb el crono, aviam. No, és gaudir-la i gaudir-la bé, no? És això.
Una miqueta es veu de tot, no?
De tot, i gent descalça, gent que corre amb bosses de la brossa, perquè clar, d'aquesta manera, clar, els suars pensen que eliminen pes, no? I l'únic que eliminen és aigua, i el que pots fer és una pèrdua de líquids i fer una lipotímia ràpid, no? Veus verdaderes borrades, no? Gent que amb massa roba, perquè té fred quan surt, però als 2 quilòmetres tota aquella roba s'obre.
És bo entrenar a la sorra del passeig, per exemple?
Entrenar a la sorra?
A la sorra, sí. Allò...
Bueno, és un entrenament complementari. Uh-huh. Aviam, això un podòleg t'ho diria millor que jo, però la sorra és bona per rehabilitar, però per caminar, no per córrer. Pensa que és el terreny més irregular que hi ha. Perquè tu quan fiques el peu a la sorra, mai saps com caurà aquell peu, no? Si entra de taló, si entra més lateral, més... si prona, si supina més, si entra més de punta. Aviam, és un bon terreny per rehabilitar, però ja dic, per córrer en sabatilla sí, endureix molt, vull dir, a nivell de quan fas un bon treball de força potència, però clar, jo faria lluny de lo que és la competició, perquè castiga a nivell muscular. Aviam, si correm mitja marató, és correm mitja marató en un terreny que és asfalt i llis. Llavors, no abusar, és una mica com tot, no? Vull dir, no abusar massa de l'asfalt, no?
És a dir, s'ha d'entrenar en el lloc que després faràs la competició.
S'ha d'entrenar en el lloc que després has de fer la competició. No sempre, tampoc, eh? Vull dir, aprofitant la llum solar, doncs, home, que tingui la possibilitat d'entrenar pel matí, home, l'ideal és alternar i tocar més muntanya que no pas l'asfalt. L'asfalt castiga, vull dir, l'asfalt, vull dir, és com el ciment. El ciment encara és més dur, vull dir, castiga molt. Llavors, avui fan sabatilles amb molta amortiguació i tal, que això també podem parlar, si vols. La gent que pesa més de 70 quilos, que hauria de córrer més amb una sabatilla que porti bona amortiguació tant a la part del metatars, la part de davantera, la part de la punta, diguéssim, per entendre'ns, com la part del taló. Perquè cada vegada que corre, si en definitiva és saltar d'un peu a un altre. Llavors, clar, o tens una economia de cursa, una tècnica de cursa, per dir d'alguna manera, molt lograda, que és a dir que no aixeques massa genolls, que corres molt arran de terra, això s'agafa amb els anys, o si no, clar, és picar d'un peu a un altre. Llavors, vull dir, això castiga, clar, 21 passos, 21.000 passos, que són alguna més, perquè no fas passos de metro, fas passos més curtets. Home, un no passa res, dos tampoc, però 21.000 o 25.000...
Són 11.000 per peu.
Sí, són 11.000 per peu, vull dir, és un petit càsting, m'entens? Vull dir, clar, bona amortiguació, important, corregir el que és l'economia per economitzar energia, no? I fer tirar d'altres parts del cos que ajuden a la cursa, no? Els braços també ajuden molt, vull dir, tu intenta córrer sense braços, sense l'ajuda dels braços, és que costa molt més, no? És una miqueta el treball de coordinació que puguis tenir, no?
Això és el que s'ha de treballar també durant aquest últim mes?
Sí, l'últim mes, vull dir, aviam, l'últim mes, amb una persona que corri en la mitja marató, és el mes que fem màxim volum. Màxim volum de quilometratge, no? Jo aconsello la primera, segona i tercera setmana anar pujant aquest volum. Tampoc pots fer canvis espectaculars, és a dir, si una persona que faci, per exemple, per dir alguna cosa, 70 quilòmetres a la setmana, la setmana següent no pot passar a fer-ne 90. Però l'ordre gradual de pujada, si fa 70 una setmana, la setmana següent inclús fer un increment d'uns 10 quilòmetres setmanals. Això és el que s'aconsella, no? 80 quilòmetres setmanals. I la tercera inclús arribar al 90. 90 quilòmetres setmanals, home, la persona ben preparada pot arribar a fer l'hora 20, si entrenes 5 o 6 dies setmanals, clar. Una persona que faci 3 dies d'entrenament només, clar, no pot fer aquest volum de quilometratge, farà molts menys, no? Però bueno, l'ideal seria això. I l'última setmana, curiosament, amb la mitja marató, és la setmana que hauria de descansar més. És a dir, és la setmana que a partir de dilluns, si el diumenge és la mitja marató, a partir d'aquest dilluns proper, hauria de fer entrenaments molt livianos, no? Un rodatge, per exemple, el dilluns, dimarts inclús descansar, dir que és un entrenament una miqueta llarguet, de 14 a 15 minuts de pressa de contacte amb el pis, una miqueta a ritme mitjà per d'això. Dijous un descans actiu, és a dir, res, rodar 30 i 40 minutets suaus i estirar. Divendres inclús dissabte descansar i diumenge córrer la mitja marató, no? Hi ha gent que li va bé descansar el dia abans, a mi per exemple el dia abans em va bé descansar i diumenge vaig amb més ganes de fer la cursa, no? Hi ha gent que no, que fa un entrenament molt tranquil·let dissabte, de 20 minutets de rodatge i 4 rectes, i llavors diumenge es presenta la línia de sortida i la mar de bé. Això és provar-ho, no?
La setmana bona és aquesta, la setmana forta.
Sí, la setmana forta és aquesta. Seria mare, sí, aquesta seria la setmana que la gent hauria de fer el màxim volum per arribar a córrer la mitja marató en condicions, no? Per exemple, aquest diumenge, doncs seria el dia 6, el dia de Reis, seria el dia ideal per córrer a la mateixa hora, això també és important, clar, no és mateix una persona que entrena a les 7 de la tarda que a les 10 de matí, hora que és una, la sortida aquí, no? Clar, si no estàs acostumat a córrer al pal de matí, et pots trobar una mica estrany, no? Llavors és important córrer a la mateixa hora que competiràs. Llavors, diumenge, el dia Reis, ja sé que és un dia una mica fotut, però és un dia per sortir i fer la tiradeta, per exemple, aquí, el que he comentat abans, no? Qui estigui una hora i mitja corrent, doncs una tiradeta d'hora i mitja, no cal que sigui un ritme massa, massa d'això, per exemple, si fa una tirada de 20 km, doncs fer, no sé, 15 i 5, per exemple, no? 15, un ritme mitjà a baix, i els últims 5, un ritme ja competitiu, inclús una miqueta per sobre el ritme competitiu que vols anar a la mitja marxa. Això seria l'ideal, no? I no cal tocar l'asfalt, és a dir, anar per muntanya, aquí tenim, home, passa la part natural del Garraf, la part de dalt, deixar el cotxe dalt, clar, no fer la fita, perquè si no castiga molt, que això el perfil del circuit de la mitja marató no ho trobes, llavors vull dir, no cal entrenar gaire pujada, gaire baixada, perquè no trobaràs el perfil d'aquí de la mitja, no? Però bueno, mai està de més, vull dir que això seria l'ideal.
Fent pujades entrenes més?
Fent pujades treballes la potència, si són llargues, en aquest cas treballes més l'aspecte de resistència, i si són més curtes i més inclinades, doncs treballes més el factor potència. Els mig fundistes, per dir-ho d'una manera, que fan 1.500 i 800, les fan més curtes, però clar, amb més inclinades, tot i que quan s'acosta la cursa aquesta inclinació baixa, però clar, deteriora una miqueta la tècnica, no? Clar, tu quan corres en pista, quan corres en llis, no corres igual que en pujada. Tu m'ho has dit abans, clar, quan vas pujant una muntanya clar, que té un pic d'un desnivell bestial, quan la creus de Sant Isidre, clar, ja no pots córrer com quan tu corres la mitja marató, perquè el cos el tires més endavant, la gambada és molt més curta, és més treball de potència, no? És un treball diferent. Que pot servir com a complement? Sí, vull dir, està clar que serveix tot, vull dir, enforteix tot. A mi, tu pots preparar la mitja marató sense córrer ni un dia, Com? Pues mira, pots anar a la piscina i fent algun treball en piscina poc profunda, amb un, bueno, córrer dintre la piscina, gent que fa rehabilitació ho han fet, inclús fent bicicleta, no sé, fent elíptiques, per exemple, corres fent el treball amb elíptiques, amb un gimnàs, però clar, a nivell biomecànic té unes diferències, no? Que quan tu corres a mitja marató, a nivell cardiovascular, el que dèiem abans, estaràs preparat, però clar, el treball muscular no el tindràs. Però clar, corre, llavors vull dir, i com es treballa el córrer? Pues
corrent. Clar, és que això és una obvietat, eh?
Sí, sí. Ara, a nivell cardiovascular, tu pots fer el mateix treball, vull dir,
fent qualsevol tipus d'exercici.
Qualsevol tipus d'activitat, vull dir, de fet, tu, bueno, agafes la bicicleta, agafes la bicicleta, el que fan els duatletes, no? Et fiques a córrer i notaràs que, bueno, que és un canvi bestial, perquè la mecànica, en aquest cas la biomecànica, del treball és totalment diferent, però a nivell cardiovascular estàs treballant igual, o sigui, el cor el fas treballar igual. Clar, la musculatura que treballa en ciclisme no té que veure amb la que treballa, per això els ciclistes no corren i els corredors no fan, per això la triatló és tan dura, no? Perquè precisament ja ho he dit més d'una vegada, vull dir, està precisament feta de forma mal parida, per dir d'alguna manera, no? Parlant malament, perquè està, vull dir, primer nedes, després agafes la bici i després et fiques a córrer, quan hauria de ser totalment a la inversa, no? Primer corre, després puja la bicicleta, que et permet un cert descans, perquè clar, tu quan baixes a la bici i et fiques a córrer, vull dir, vas totalment quadrat, no pots, clar, treballes en contracció, treballes totalment diferent, i l'ideal seria després tirar-te a la piscina, no?, en aquest cas, o al mar, no?, i nedar, quan la musculatura l'estires, no? Això seria l'ideal, però bueno, clar, per això és tan dura, perquè clar...
De fet, al revés.
Està fet al revés, i no, és molt dura, és dura igual, vull dir, seria dura igual, però d'altra manera seria com a més raonable, per dir d'alguna manera, no?
És a dir, estaríem parlant de dos tipus d'entrenament que són complementaris. Per una banda, l'entrenament cardiovascular, és a dir, aquell que ens proporciona el fons i que pot ser qualsevol tipus d'exercici.
Sí.
És a dir, que qui vulgui anar a la piscina, qui vulgui doncs, fer bicicleta, etcètera, això sempre entrena.
Sí.
I per una altra banda, doncs, l'entrenament específic. Qui faci el cardiovascular diferent no necessitarà córrer tant.
Ho diríem
d'aquesta manera,
sí.
No? Corres necessita sempre, perquè
no,
en el fons estem entrenant el córrer.
Sí. No, però bueno, per si un dia no t'estés perquè tens un dia de pluja o un dia de fred que no pots sortir de casa, escolta'm, ficar-te a córrer amb cinta, per exemple, no? No sé, mira, el Diego aquest de la farmàcia, que l'ha corregut moltes, el tio moltes vegades m'ho ha comentat, no? Vull dir, no té temps, va al gimnàs, per hora s'acaba a les tantes de la nit, o no té ganes, escolta, se va al gimnàs es fica a córrer en cinta, no? Aviam, que no és el mateix, no? Clar, córrer en cinta és molt més fàcil, és molt enganyós, els quilòmetres que fas en cinta no té res a veure amb els quilòmetres que fas amb ruta, però bueno, o sigui, aviam, fer per fer, millor fer això, per exemple, que córrer dintre d'això, no? Vull dir, el record man d'Espanyol de fa temps, un tio que es diu Uria, que era un vigilant de pàrquing, i aquest entrenava els 100 quilòmetres dintre del mateix pàrquing, tenia una recta de 50-60 metres, imagina tu les voltes que tenia que fer dintre amunt i avall, no? dintre del pàrquing. Vull dir, però clar, aviam, és adaptar una miqueta, aviam, les condicions a lo que després et faràs, no? Entrenar tu per muntanya, però escolta, si un dia fa amb una anexa, no? Col·loques una motxilla tant davant per darrere, carregadeta i tal, i fas la pujada que no amb motxilla, clar, el dia que te la treguis, aviam, són entrenaments complementaris que t'han de servir precisament per això, no? Per millorar. Després, després, clar, després ve la carrera, la carrera és la carrera, no? És quan has de fer tot en condicions, diguéssim, normals, no?
És, en aquests plans d'entrenament que ens has portat, és necessari també el anar al gimnàs o no?
Sí, sí, és fonamental. La gent s'oblida. Els problemes, ja ho he dit abans, els problemes que tenen la mitja marató no són orgànics, són musculars. És a dir, tu li envies ordres al múscul i el múscul et diu que anava de la Xina. Per què? Perquè no s'ha fet treballs de força, resistència en aquest cas, que són els que requereix aquella musculatura que treballa a la cursa. No? O sigui, amb petits estímuls, petites cargues, però de manera molt, molt repetitiva. No? Perquè el que tu fas és, el que diem, és fer 21.000 passos, no? Clar, si tu no estàs acostumat, clar, com ho pots fer això? Doncs mira, corrent en tobilleres, corrent, el que tu deies abans, a la sorra de la platja, per exemple, vull dir, allà costa molt més, clar, ja intentar anar 5 minuts de quilòmetre, una persona que ho fa en ruta, doncs serà impossible, no? Però bueno, un ritme de 6 minuts de quilòmetre, una persona que vagi a 5, a la sorra, doncs és un bon treball complementari, no? Anar al gimnàs, doncs sí, perquè enforteixes altres grups musculars que també intervenen a la cursa. Moltes vegades hi ha problemes que no només són de cama, sinó que els hombros se t'agarroten, les cervicals, perquè tens una posició incorrecta. Vull dir, en definitiva, tens que estar fort per suportar després la carga d'entrenament que tu has d'estar fort a nivell muscular per suportar després la carga que tu faràs després de forma orgànica. L'orgànic, per dir-ho d'una altra manera, és molt fàcil de treballar. I has de saber que durant la cursa no tindràs problemes orgànics, a no ser que cometis un error de sortir un ritme equívoco. Problemes no tens que tenir cap a nivell orgànic, si tu regules el teu ritme, no? Clar, si és un ritme embogit, no, però si no tens, i els problemes vindran a nivell muscular, no? Que tu a partir de quilòmetre 15, 16, 17, 18 li enviaràs hores a les cames perquè vulguis anar més de pressa o vulguis simplement mantenir el ritme i no podràs. Doncs això es treballa. Com? Doncs bueno, fent tiradetes llargues o amb treballs complementaris en circuits que es diuen de treball en un gimnàs, un circuit de cargues amb cargues baixes, no importa la càrrega de pes que tu puguis aixecar, però sí que importa el número de repeticions i de temps que puguis fer, per exemple. No? Un exercici, per exemple, seria el de braceo de cursa, no? Jo faig, per exemple, en la marxa, amb mancuernes de 2 quilos. No? Però clar, quant de temps? Doncs durant 5 minuts, em fico davant d'un mirall, braceo de marxa, no? Durant 5 minuts, pim, pam, però amb 2 quilos. Clar, quan tu marxes després sense, sense aquest lastre, clar, notes aquella força, vull dir, s'aplica, diguéssim, a lo que és la cursa o la marxa, en aquest cas. No? És buscar, aviam, vull dir, no tot, és el que dèiem, no tot es corre, eh? S'ha d'estirar, s'ha de refredar, s'ha d'anar a un gimnàs, s'ha de muscular sense agafar quilos de més, el múscul també pesa, però més que musculatura és fibra, no? Vull dir, que aquella musculatura estigui forta, evitaràs també lesions. Aviam, és un complement.
Comentaves abans el calçat.
Sí, el calçat, és el que et dic abans, persones que pesen de 65-70 quilos cap amunt sí que haurien de tenir una sabatilla amb bona amortiguació. Abans només es feia amb amortiguació al taló. Ara no, les bones sabatilles, el que passa, estem parlant de sabatilles que valen de 120 euros cap amunt, porten amortiguació també a la part del metatarso, no? La part que, clar, qui només que entri de taló, que són la majoria, la gent que va a la 30 normalment el primer contacte ho fan amb el taló planta a punta, no? Però que ja els que van per hora 20 així, que volen una mica més de pressa, normalment, home, si saben córrer bé, normalment han de córrer, entren de metatarso, no? El taló també toca de rebot, però el primer contacte és amb el metatarso, no? Llavors, amb bona amortiguació el metatarso, no? Sabatilles al mercat n'hi ha quantitat.
Metatars, perquè ens entengui la gent, és la part davantera del peu.
Això, sí, sí. Tu ja saps el que és, però molta gent no. Llavors vull dir, sí, la part de la puntera, no? El que va entre els dits, diguéssim, i el pont, no?
Correcte.
Del peu. Llavors
intentar... Sí, com si anessin saltant, com si anessin fent l'esprint.
Això mateix. No sé, una bona amortiguació va bé. Les persones que sí que siguin més lluixeres, com jo per exemple, corro amb sabatilla molt baixa, és a dir, amb molt poca amortiguació, perquè bueno, el meu pes és poquet, llavors vull dir, no tinc aquesta... I més marxant, no? Marxant l'impacte és menor que corrent.
Es mira molt el pes de les sabatilles?
Sí, home, una sabatilla, sí. Avui dia, bueno, és que avui dia, facis la sabatilla que facis, són sabatilles que normalment no pesen, la majoria no pesen gaire, eh? Llavors, una diferència, a vegades la gent mira hasta els grams, no? Hòstia, és que la meva pesa 210 i l'altra 220 grams, home... 10 grams, ja t'ho dic jo que no es nota res. Ara, clar, d'agafar una sabatilla de 200 grams, o 170, 180, que n'hi ha, eh? Aquestes voladores que en diuen, jo tinc a casa unes que pesen això, 180 grams, 185 grams. Són voladores, però que són només per pista, o per asfalt molt d'això, i per cosa curta. Perquè amortiguació...
Tu deus carregar, no?
Si vas a algú llarg, el bessó te'l carrega ràpid, perquè no té amortiguació, zero, no en té cap, no? Però, clar, una sabatilla, ja et dic, també n'hi ha que pesen de 300 grams cap amunt, no? O sigui, aquesta sabatilla, clar, és el que diem, és un lastre que tu has de portar durant la mitja marató. Clar, són 100 grams més, però, clar, 100 grams per cada passa que tu vas donant, són grams, que, vull dir, l'ideal és entre 220-230 grams, per ahí, pues, una bona sabatilla, bueno, la sabatilla tampoc es nota gaire, no?
Bueno, doncs estem arribant al final, i per, i per arribar al final...
s'ha d'acabar la cursa.
Sí, se'ns ha acabat la cursa. Les persones que vulguin fer la mitja marató, hores d'ara, doncs ja s'han hagut d'haver entrenat. Les persones que, doncs, pensin, ostres, aquest any potser no estic a temps, però l'any que ve me la podria plantejar.
I tant, i tant.
Quan
i tant.
Un s'ha de començar a plantejar de córrer la mitja marató si no ha corregut mai?
Home, ja, jo diria que ja.
Ja.
Si un vol córrer la mitja marató d'aquell any que ve, doncs mira, aquest any vaig a mirar-la, veig una miqueta el ritme que puc portar i vaig fer una miqueta d'espectador, diguéssim, actiu, no? I l'any que ve a plantejar-la ja. Ho farà molt millor. Perquè n'hi ha sense presses, tres mesos l'únic que faig és entrenar, agafar l'hàbit, que pot servir per agafar l'hàbit de córrer, perquè tens que agafar l'hàbit de sortir a entrenar dia sí, dia no, com a mínim, o tres dies per setmana, i a partir de tres mesos sí que pot introduir entrenaments, i ja serà una mica més preparat, introduir entrenaments una miqueta més seriosos, no? Si segons la marca que aspiri, si només el límit és acabar-la, doncs cap problema, no? Però si tu prepares d'ara, de cara a l'any que ve, home, tens la possibilitat de... Que en tres mesos pots preparar una mitja marató, sí. Però clar, és un risc, és el que diem, és un risc. És com fer una cosa nova que tu no has fet mai, les possibilitats de lesió són més grans, perquè clar, vull dir, és com el que preparen unes oposicions, no? I li fan córrer 1.000 metres per entrar a la policia local, o no sé, proves aquestes que fan per entrar les coses de... Clar, preparar-ho un mes, aviam, pots fer-te mal. Pots sortir-te bé la jugada, però pots fer-te mal. Si tu prepares amb temps, home, vull dir, aviam, et serveix tot tipus de proves. Et podes dedicar més temps al gimnàs, a tot, no?
Doncs ja ho saben. Una darrera cosa, res, amb 10 segons, sí. On podem trobar aquests plans?
Aquests plans a la mateixa web de la mitja marató sitges.com.
Doncs
els recordadors allà ho podeu trobar.
A la web de la mitja marató de Sitges, que tindrà lloc el proper 13 de gener, hi ha aquests plans, aquests interessants plans que ha preparat per diferents temps. En Jordi Ballesteros. Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut,
Joan,
per tots aquests consells, perquè doncs, ens ha omplert algunes dades molt curioses que ens han cridat l'atenció. A tots vostès, doncs, com sempre, els agraïm la seva fidelitat i ens acomiadem. Fins demà.
Amb nosaltres.